Revolució 4.0 amb Xantal Llavina.
Hola, què tal? Com esteu? Atenció a la notícia. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat una notícia aquesta setmana bomba, amb la qual estem molt d'acord: la prohibició de les xarxes socials per als menors de 16 anys. Una bona notícia que segueix exemple d'altres països i que certifica una idea amb la qual estem del tot d'acord. Els cervells dels nostres fills i filles no estan en venda. I parlarem d'aquest tema, el tema de la setmana digital, amb la mateixa secretària d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial del govern espanyol. Avui visita el Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, Maria González Veracruz. Amb ella parlarem d'aquesta notícia que comentava fa un moment, el gran anunci que va fer el president Pedro Sánchez aquesta setmana, la prohibició de les xarxes socials per als menors de 16 anys. Veurem, avui explicarem com s'aplicarà.
Tornarem a posar els peus damunt la sorra a la platja de Barcelona alguna nit de juliol. I escriurem que no ens prendran mai més la vida.
Pares, mares, escoles, explicarem molt bé què passarà amb aquestes xarxes socials dels menors i també tindrem les previsions i les anàlisis econòmiques del gran Santiago Niño Becerra. Amb Guiomar Corral, directora de l'Escola d'Enginyeria, repassarem també l'actualitat tecnològica de la setmana, amb ICE com a protagonista. I ja ho sabeu, sempre ens trobeu els dissabtes a l'API web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio. Com serà el món de demà? Com seran les xarxes socials també de demà? Comencem a revolucionar-nos.
La revolució digital està transformant el món. Vols ser espectador o protagonista d'aquesta transformació digital? Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Pedro Sánchez anuncia que Espanya prohibirà l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys. La mesura s'aprovarà al Consell de Ministres la setmana que ve, seguint l'exemple del que ja ha fet Austràlia, ja ha iniciat França, on s'han aprovat mesures similars. El govern de Sánchez s'ha queixat repetidament de la proliferació de discursos d'odi, contingut pornogràfic i desinformació a les xarxes socials, dient que té efectes negatius en els joves. I avui en volem parlar d'aquest tema amb una dona molt influent a Espanya, Maria González Veracruz, secretària d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial.
Somos la generación de un cambio climático radical.
Avui una gran visita al Revolució. Maria González Veracruz, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Bienvenida al Revolució de Catalunya Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Pues feliz de estar en Cataluña, feliz de estar contigo y encantada de la música que me habéis puesto, la verdad.
Quiero decir que esto es Campi, nuestro técnico, que te conoce y me parece que te ha puesto música que te gusta, ¿no? ¿Es así?
Me ha puesto música que me motiva en algo que estamos haciendo, que es cambiar la realidad que tenemos delante, estando en la revolución digital, pero también poniendo a las personas en el centro y cuidando, ¿no?, a la ciudadanía, que creo que es uno de los principales objetivos que tiene esa generación del cambio.
Muy bien, claro que sí. Oye, estoy muy contenta de que visites el Revolución. Además, noticia bomba esta semana que nos gusta mucho al Revolución, que es que Pedro Sánchez anuncia que España prohíbe el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, como Australia y Francia. Yo que soy madre, con muchas madres nos escuchan de una niña de 10 años, estoy encantada porque creo que la salud mental de los jóvenes es importante. Como secretaria de Estado, te pregunto, ¿la noticia ya la conocías? ¿Qué te parece a ti?
Me parece que España ha sido pionera, por ejemplo, impulsando la ley de inteligencia artificial en Europa, cuando presidíamos la comisión. España tiene en el Congreso de los Diputados una ley de protección de los menores en los entornos digitales, también muy pionera, y era cuestión de tiempo que nuestro presidente, que es un gran defensor de la revolución digital, pero de que esta sea segura, especialmente para los que más la necesitan, como pueden ser las mujeres o por la violencia digital, o por supuesto los menores, tomar esta decisión. Así que hoy en el Ministerio para la Transformación Digital no solo estamos felices, sino que tenemos mucho trabajo por delante para que todo eso se haga efectivo. Proteger a nuestros menores, que toda la revolución digital se haga con alfabetización, con educación, con respeto a los derechos y con sentido común, es uno de nuestros principales objetivos como gobierno.
Claro, habéis anunciado esto hoy a menores de 16 años. La pregunta ¿es una medida difícil de aplicar técnicamente o no? Nos preguntamos, porque claro, ¿cómo lo hacemos esto?
Es una medida, por supuesto, difícil, como todo lo que tiene que ver con los entornos digitales. El gobierno de España está legislando el derecho al honor en el entorno digital, el derecho a la rectificación. El gobierno de España ha cambiado, quiere cambiar el Código Penal, está la ley en el Congreso de Diputados, para que las deepfakes, la ultrafalsificación, es decir, el uso de imágenes de menores, de mujeres para situaciones sexuales vejatorias, sea objeto de prisión entre 1 y 2 años, y ninguna de estas medidas es fácil. Pero la pregunta es si es posible, lo es, y si tenemos el apoyo suficiente para conseguirlo. Yo hago un llamamiento, por supuesto, a la sociedad que sentimos detrás. Hay un informe muy, muy importante que hemos liderado desde el Ministerio de Red.es con UNICEF y distintas entidades, por ejemplo, la Universidad de Santiago, que nos dice que de cada día la sociedad española es más consciente del uso, del buen uso que tenemos que hacer de las redes y de su repercusión en la salud mental y en la situación de los jóvenes. Por lo tanto, sentimos que tenemos a la sociedad detrás pidiéndonos ese tipo de medidas, y si queremos, es posible y las vamos a hacer viables.
Claro. La medida se aprobará, correcto, el Consejo de Ministros la próxima semana, siguiendo el ejemplo, como decíamos, de Australia y Francia. Somos el segundo país de Europa. Francia, España prohíbe las redes sociales. ¿Y qué sistema? ¿Se sabe ya qué sistema servirá para verificar la edad del usuario? ¿Cómo podemos hacerlo esto?
Pues en esto España también ha ido por delante. España tiene una app de verificación de edad, una aplicación para controlar la verificación, exactamente la edad que tienes. Y de hecho somos uno de los pocos países que está sirviendo de piloto en Europa para lo que será la cartera digital europea, que tiene que estar absolutamente en marcha, digamos, a final de este año. Con lo cual, los sistemas que no son de un día, que vienen trabajando desde hace mucho tiempo, también están a punto, y España en esto también ha ido haciendo los deberes, incluso cuando creo que no se entendía, porque seguro que compartes conmigo que hoy es un clamor, que las que somos madres, y en mi caso además soy docente, cada día vemos más la necesidad, pero el gobierno de España ya puso en marcha muchos mecanismos tiempo atrás, años atrás, con lo cual hoy estamos más preparados, en mi opinión, incluso que otros países. Y también hemos sido, yo creo que punta de lanza, hemos ayudado a que también con la alianza de otros países europeos, Europa vaya dando pasos muy importantes.
Claro. Cuando decimos redes sociales, decimos todas, ¿no? Se refiere a Instagram, TikTok, Facebook, Twitter. Nos referimos a todas las redes sociales cuando decimos el titular tan importante de esta semana, que ha dicho Pedro Sánchez, de que se prohíben las redes sociales. ¿Son todas las redes?
Son todas las redes sociales, aunque en la letra pequeña, digamos, se verá claramente, como en el caso australiano, cuáles son las excepciones. Por ejemplo, una red social de uso no lucrativo del colegio, se me ocurre, ¿no? Porque el ciudadano entienda lo que estamos diciendo, pero las grandes plataformas donde realmente un niño o un joven puede acceder a contenidos que no son de su edad, puede entrar en dinámicas de adicción o de problemas de salud mental, desde luego son las que estarán prohibidas para los menores de 16 años en España, y es un verdadero orgullo para nosotros que mientras promovemos la innovación, promovemos la educación, somos un país de digitalización e inteligencia artificial, protegemos a los menores y educamos en su uso.
A mí me ha gustado mucho una frase el otro día en un debate que decía que la mente de nuestros hijos de nuestros niños no está en venta. Y nos pasa que con las redes sociales, con los algoritmos, que ya sabemos que son adictivos, y en este programa, secretaria, hemos hablado muchísimo sobre la adicción a las redes sociales, es que es importante que es un tema social, que la mente de nuestros hijos no está en venta, ¿no? ¿Te gusta esta frase?
Me encanta, porque tenemos que ser conscientes que cuando estamos utilizando las redes sociales, las plataformas, son negocios. Y hay personas muy poderosas lucrándose de nuestro tiempo, de nuestra atención y de nuestro consumo. Utilizar la tecnología es bueno, por supuesto, pero utilizar la tecnología para el bien, para aquello que nos es útil. No dejarnos llevar a espacios donde hay desinformación, donde los jóvenes no son capaces de discernir si algo está hecho con inteligencia artificial o es real. En la Dana de Valencia lo vimos, y yo creo que fue un punto de inflexión para la sociedad española y que nos ha ayudado también a entender que tenemos que tener el control sobre lo que consumimos, ¿no? Que yo creo que es el resumen. En el paquete de medidas que ha anunciado el presidente del gobierno, la más potente, sin duda, es la prohibición de los menores desde los 16 años el acceso a las redes sociales, pero hay dos medidas muy importantes. Una que tiene que ver con el control de los algoritmos. Nuestras mentes, nuestro tiempo, nuestra atención no puede estar al servicio de 2-3 empresas muy poderosas. Y la otra es sobre la responsabilidad que los CEOs de esas empresas tienen que tener sobre lo que sucede en esas redes. No puede ser que los medios de comunicación tengáis responsabilidad sobre lo que publicáis, sobre lo que transmitís a la ciudadanía. Y eso tiene una connotación en una democracia sana muy importante. Y sin embargo, aquello que sucede en esos nuevos medios digitales, como son las plataformas, no tenga repercusión. Sobre esto también, bueno, pues Pedro Sánchez, nuestro presidente, ha sido valiente, ha planteado esas medidas, y en España pues vamos a ser también, creo que, pioneros en el resto de Europa, en el mundo, para ir poniendo coto a ese salvaje oeste que no pueden ser las redes digitales.
Tengo más de lo que quise ser que lo que he conseguido.
Avui amb la secretària d'Estat parlant de digitalització, intel·ligència artificial, i claro, le tengo que preguntar, viene de l'ICE, la feria de tecnología visual más importante del mundo y que se celebra en Barcelona. ¿Qué tal? ¿Le ha sorprendido todo lo que ha visto? El otro día hablábamos también con Mike Blackman.
Bueno, Mike, me parece que ha sido una persona clave para que el ICE sea lo que es y esté en Barcelona. Pasear por la fira y sentir la cantidad de negocio, de red, y sentir que hay un punto único en Barcelona, referencia en el mundo, como nos decían las personas que nos iban explicando, entre el audiovisual y la tecnología, es clave en este momento. El sector audiovisual es para el gobierno de España un sector estratégico, que gracias al plan España Audiovisual de Europa está creando empleo, rompiendo techos de crecimiento. Somos ya un referente en producción también en la Unión Europea. Pero que eso converja en Barcelona con la tecnología más puntera es lo que, vamos, yo te voy a decir que es lo que tiene que ser, pero es un verdadero orgullo para España, para el gobierno. Y yo creo que los catalanes y catalanas tienen que saberlo. Lo que está pasando en el ICE estos días es un referente y genera empleo, crecimiento, oportunidades, y vuelve a poner a Barcelona una vez más como referente en el mundo, como pasará dentro de unas semanas en el mobile.
El mobile. Tenemos el mobile también en marzo, y somos un país tecnooptimista. ¿Sabe quién es la autora de esta frase? ¿Verdad?
Bueno, a ver, yo la uso mucho, pero el verdadero autor es Pedro Sánchez, en realidad.
Y eres tecnooptimista porque,
co-autora.
Claro, la gente con la inteligencia artificial, hablaremos de inteligencia artificial también con la secretaria de Estado, tiene miedo. Pero tú eres tecnooptimista, ¿sí?
Yo soy muy tecnooptimista porque la tecnología tiene que mejorar nuestra vida. La mejora, por ejemplo, en el marco audiovisual, ahora mismo desde la Sociedad Española para la Formación Tecnológica, estamos invirtiendo en proyectos españoles audiovisuales, hemos movilizado ya 50 millones de euros, y eso es empleo para nuestra tierra, eso es crecimiento. Pero la tecnología es muy positiva para nuestras vidas cuando invertimos en health tech, en salud digital, cuando nuestros diagnósticos para el cáncer pueden ser más rápidos o nuestras listas de espera pueden disminuir por una gestión más eficaz. Entonces, ¿necesitamos la tecnología? Sí, pero siempre para la mejora de la vida de la ciudadanía, no para que la tecnología nos domine a nosotros, como hablábamos antes. Y esa es la obsesión del gobierno, que la tecnología sea útil para una administración mejor, para una salud mejor, claro, para generar empleo, pero siempre con los derechos y con el ciudadano en el centro.
Pero, secretaria, sabe que mucha gente la inteligencia artificial le tiene miedo y dice que va a quitar puestos de trabajo, pero también va a generar de nuevos. Me gustaría saber un poco también, la inteligencia artificial para el gobierno de España, ¿en qué cambiará? ¿Entra en la administración pública? ¿Entrará más la inteligencia artificial?
La inteligencia artificial está por escribirse lo que queramos que sea y lo que no. Me sorprendió mucho que en el marco de Davos el líder de Anthropic decía que hay que ir más despacio con la inteligencia artificial.
Pero no le interesa que vaya despacio.
El líder de Anthropic fue muy shock para mí escucharlo. ¿Qué creemos desde el gobierno que hay que hacer? Hay que hacer las cosas bien. Hay que defender el modelo europeo, que tiene un gran corazón español, el modelo europeo. ¿Hay que aplicar la inteligencia artificial en la administración? Por supuesto. Lo estamos haciendo, además, desarrollando casos de uso de Alia. Alia es un modelo soberano, público, que se está haciendo en otros países, porque ahora mismo, con las tensiones geopolíticas, tener infraestructuras públicas como es un modelo de lenguaje de inteligencia artificial es un superpoder, digamos. Y ese uso de una inteligencia artificial de código abierto, made in Spain, que además ha sido generado en Cataluña, en el Barcelona Supercomputing Center, es una herramienta muy poderosa para mejorar la administración, con casos de uso, digamos, palpables y reales, pero con una inteligencia artificial confiable, segura y, en definitiva, soberana. Yo creo que la palabra es soberana. Insisto, lo que vaya a hacer la inteligencia artificial tiene que tener un sello humano y de humanidad muy poderoso. En eso estamos desde el Gobierno de España. Por eso es tan importante Alia y también la comunidad de inteligencia artificial. Tenemos abierto un desafío que se llama Desafío Alia, que además culmina en el mobile, en el que hay desde desarrolladores hasta usuarios o entusiastas utilizando Alia para que sea mejor, para eliminar sesgos, para que sea un modelo más igualitario y bueno, más con mayores sesgos culturales, con mayor riqueza cultural, eliminando sesgos. Y yo invito a todas las personas que nos estén escuchando, aunque se sientan que no tienen que no sean muy duchos en la materia, porque eso es lo que necesitamos. La manera de afrontar el reto del empleo que viene con la inteligencia artificial es utilizar Alia, formarnos con todos los cursos de capacitación
sobre
gratuitos.
Todo, falta mucha formación y educación, porque la gente mayor se pierde un poco.
Absolutamente. Pues hay un plan en marcha desde el Gobierno de España, con las comunidades autónomas, con las grandes operadoras de telecomunicaciones, con los colegios profesionales. Se puede buscar en upro.es. Son cursos gratuitos de capacitación digital y de inteligencia artificial. Hay para colectivos vulnerables, hay para profesionales, hay para desempleados. Hay toda una gama de oferta que el Gobierno ha puesto a disposición para que el reto del talento y del empleo nunca sea un escollo en la revolución digital en nuestro país.
Hoy la secretaria visita Cataluña. Sabe que en Cataluña el sector TIC crece mucho. Hay más de 120.000 personas que se dedican al sector TIC. Tenemos el mobile, tenemos el ISE, tenemos el supercomputing. Tenemos muchas cosas aquí y somos muy digitales. La pregunta es la inversión. Para Cataluña, del Gobierno de España, ha invertido, correcto, 1.000 millones en transformación digital en Cataluña. Explíquenos un poco cómo es esta inversión. ¿Y si hay un buen titular que se va a incrementar más el tema digital en Cataluña?
Bueno, para empezar, aumenta tanto en tan poco tiempo, porque se da todos los días a finales de año y ya estamos en más de 1.120 millones de euros de ejecución directa de programas. Solo de mi Secretaría ha estado directamente en Cataluña y desde luego el crecimiento es imparable. Primero porque la digitalización del tejido empresarial, o sea, de las pymes, con el Kit Digital y el Kit Consulting, es en constante crecimiento. Estamos hablando de casi 700 millones de euros directos en Cataluña.
Hemos llegado, kit digital, ¿eh?
Con el kit digital y el kit consulting, con los dos. Uh-huh. Hemos llegado a más de 170.000 pequeñas y medianas empresas ya en Cataluña. Y desde luego toda la inversión que estamos haciendo por medio de grandes proyectos, en concreto con el Centro Nacional de Supercomputación, con el BSC, con el que estamos trabajando no solo en Alia, sino en los casos de uso del propio modelo de inteligencia artificial. Estamos haciendo una inversión también muy potente en todo lo que tiene que ver con cuántica. Tenemos el primer ordenador 100% con tecnología europea, el ordenador cuántico, aquí también en Barcelona. Y otras novedades que en breve podremos también.
¿Alguna que se pueda avanzar?
Anunciar.
¿No se puede avanzar ninguna?
Bueno, el avance es que todo es en la línea de la cuántica, y que uno de los ordenadores que también iba a venir, está en Cataluña, pronto va a estar plenamente en funcionamiento también en el BSC. Pero además es que hay muchísimos más programas en marcha. Dentro de las cátedras de inteligencia artificial de todo el Estado, Cataluña tiene ni más ni menos que 4 de ellas por 3 millones de euros en la Universidad de Girona, en la Pompeu Fabra, en la Autónoma de Barcelona y en la Politécnica de Cataluña. En definitiva, con esto pretendo decirte que es imparable la referencia que es Cataluña para la digitalización en nuestro país, el dinamismo industrial, y estamos absolutamente alineados desde el Gobierno de España, desde la Generalitat, desde los centros de investigación, las universidades, y yo creo que el polo que supone Cataluña para la referencia nacional y europea es indiscutible, que tiene una financiación muy poderosa y, por supuesto, la va a tener que seguir teniendo, es impepinable, digamos.
Claro. ¿Qué sectores de la economía cree que se transformarán más rápidamente gracias a la IA y van a crecer más gracias a la inteligencia artificial?
Bueno, yo diría que todos los sectores. Es bastante curioso que en nuestros programas de datos, hemos movilizado 400 millones de euros en el Estado, el primer sector que más ha aplicado, donde más se han beneficiado con los proyectos de datos, es el de salud, precisamente. Un sector tradicional donde tenemos muchísimas capacidades y donde han sido 78 millones de euros nada más que de datos al sector salud. Y el segundo es la agroalimentación. Es decir, para mí la magia es que la transformación digital está siendo en todos los sectores, en los tradicionales, en las pequeñas y medianas empresas, porque si no al final tendríamos una digitalización de dos velocidades, donde los sectores más punteros estarían, digamos, saliéndose de la tabla,
claro,
pero los sectores tradicionales se quedarían atrás. Por lo tanto, es importantísima la digitalización de la salud, de la agroalimentación, del turismo, de todos los sectores tradicionales, diría yo, pero a la vez toda la inversión que estamos haciendo, y es muy importante mencionar la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica, en microchips, en cuántica, todos los fondos Nestec de tecnología disruptiva con los que estamos tratando de potenciar las empresas que están generando un gran valor añadido, que tienen dificultades para el escalado, y ahí está la inversión pública que estamos haciendo, y que con esa entrada en capital, con esa capitalización, digamos, desde lo público, pues estamos facilitando el escalado y evitando que ese capital se vaya fuera, ¿no? Y que al final entre en fondos extranjeros. Básicamente yo diría que hemos puesto todas las herramientas, que tenemos la inversión para que ninguna buena idea se quede atrás, para que ningún sector tradicional poderoso en nuestra economía no esté en el reto la digitalización, básicamente.
Para ir acabando ya, me gustaría saber, entonces, ¿España será cada vez más tecnológica? ¿Sí? ¿España será cada vez más digital?
España ha hecho un salto impresionante desde 2020, con claros hitos donde nos hemos adelantado, desde la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial de 2020 o la Estrategia de Tecnologías Cuánticas, que también aprobamos hace un año. Y España ya es digital en tanto en cuanto el porcentaje de nuestro PIB, cuantificado por la Asociación a Digital, es ya del 26%. La economía española está que se sale realmente, pero el porcentaje de la economía digital ha ido creciendo incluso más que el propio PIB, y eso que somos un país referente y que nos miran desde todos los sitios por la transformación económica que estamos haciendo, por el crecimiento que supone y sobre todo por los récords de empleo que estamos sorteando. Ese umbral de menos del 10% de paro y de que ese empleo sea a tecnología y a profesiones científicas.
Muy bien. Secretaria de Estado María González Veracruz, Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Nos han quedado muchos temas pendientes, son 20 minutos, pero hemos hablado hoy de esta inteligencia artificial cada vegada más importante a Cataluña y a España. También, sobre todo, de esta noticia que deia Pedro Sánchez anuncia que España prohibirá el acceso a las xarxes sociales a menors de 16 años y iremos viendo, ¿no?, cómo se implanta también estas medidas, pero sobre todo que hemos pensado también la salud mental de nuestros jóvenes, que nos preocupa mucho. Y, por tanto, ha sido una buena noticia, ¿no?, el segundo país de Europa, después de Francia, pues que anuncia la prohibición. Ha sido un placer, María González Veracruz. Gracias por venir al Revolució de Catalunya Ràdio.
El placer ha sido mío. A vuestra disposición para seguir comunicando a la ciudadanía todo lo que estamos haciendo juntos en esta revolución.
Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina. Masterclass Becerra. Amb Santiago Niño Becerra.
Atenció a la notícia. OpenAI es planteja que el popular ChatGPT incorpori publicitat. Això li faria guanyar diners perquè de moment sembla que la intel·ligència artificial no és un negoci gaire lucratiu, més aviat un pou sense fons de despeses, però també ha generat polèmica perquè si una empresa paga publicitat no sembla estrany pensar que voldrà que els seus continguts apareguin més i més ben posicionats que la competència. I també hi ha el dubte que les nostres dades oients siguin venudes a anunciants. Veurem què passa, però d'entrada no sembla la millor de les notícies. Santiago Niño Becerra, què tal? Com estàs?
Bé, molt bé, Chantal, molt bé.
Molt bé. Escolta, què et sembla? La publicitat a la intel·ligència artificial també, al capdavall sempre, Santiago, som allà mateix. Primer els diners, després el que vingui, sí?
A veure, la intel·ligència artificial, Chantal, és, jo crec que és una cursa de llarg termini. Fa 3 o 4 mesos Goldman Sachs va publicar un estudi en el que, bueno, quedava clarament demostrat que el 98% de la inversió fins ara feta a intel·ligència artificial encara no havia tingut retorn. Per què? Perquè jo, sota el meu punt de vista, bueno, i més, no? No es pot guanyar diners ara mateix amb la intel·ligència artificial, o és molt difícil, o en casos molt concrets. És a dir, tu inverteixes quantitats salvatges, perquè les quantitats que s'estan manegant són de quasi mig bilió de dòlars, però has de tenir una mirada a llarg termini. Per això, només les molts grans empreses, molts grans potències, poden invertir en intel·ligència artificial. Publicitat. Home, si fos axiològicament neutral, el qual avui dia és molt difícil que la intel·ligència artificial ho sigui, no tindria importància. El que passa és que com la intel·ligència artificial ara per ara encara s'equivoca, perquè s'equivoca, encara no està polida, pues, home, evidentment poden haver influències.
Clar. Expliquem una mica també que, per exemple, OpenAI, que és la propietària del conegut ChatGPT, doncs té uns costos brutals d'infraestructura, perquè entrenar models costa centenars de milions i cada consulta que fem al ChatGPT costa diners i encara no és rendible sense el suport de Microsoft. Per tant, és un model de negoci. O Google, que també inverteix milers de milions en IA i la IA posa en risc el seu negoci publicitari tradicional, no? Menys clics. Per tant, guanya diners globalment, però la IA també redueix marges. I també li passa a Meta, de Mark Zuckerberg, que té i ha tingut, com sabem, fortes pèrdues en projectes d'IA IA i metavers. Sí. No? Per tant, és una estratègia, com deies, a llarg termini, sí, perquè a pèrdues i a curt termini, números vermells per tots.
Sí, per això, sí, clarament sí. Per això s'ha fet el símil entre el que està passant amb la intel·ligència artificial i el que va passar a finals dels 90 amb la bombolla.com, que les accions de les empreses que estaven en el món d'internet, que llavors començava, van arribar a unes cotitzacions salvatges i després es van enfonsar perquè no estaven obtenint beneficis. Clar, però ara les empreses d'internet sí que obtenen beneficis. És a dir, torno a dir, aquest tipus de noves tecnologies o tecnologies trencadores s'ha de tenir una vista molt llarga, a mig llarg termini. Per això s'està pensant que és en un horitzó de 5, entre 5 i 10 anys quan es començarà a veure tota la megapotencialitat que la té de la intel·ligència artificial.
Clar, i també parlem de Rodalies, però abans explicar també que els grans guanyadors de la IA, doncs qui són de moment, Santiago? Els que fabriquen els xips, és a dir, Nvidia, per exemple, guanya milers de milions perquè cada model, perquè entenguin els oients, d'intel·ligència artificial necessita aquests xips, els GPUs, i per tant té uns marges altíssims, no? I és un dels grans guanyadors, i per exemple Microsoft, no? També en el cas del núvol i infraestructura, també hi ha Amazon, no? Però en canvi les altres no,
eh? I no t'oblidis, Chantal, de la taiwanesa TCCM, que pràcticament està fabricant el 65% dels xips de mega superaltíssima tecnologia.
Clar. En canvi, si parléssim de publicitat, això aquí sí que guanyen diners, plataformes com Meta, Google i TikTok, qui té les dades, que és el petroli del segle XXI, sí que guanya, no? Però en temes de IA generativa, que és el ChatGPT, doncs encara es perden diners, i crec que no som conscients, perquè nosaltres el anem utilitzant i paguem la nostra quota al mes, i pensem que amb aquesta quota ja estan guanyant diners, i no, de moment no. Bé, agafem el tren i anem a Rodalies. One kiss is all it takes, falling in love with me. Possibilities, I look like all you need. One kiss is all it takes, falling in love with me. Anem a Rodalies amb els oients, perquè fa dies que teníem ganes de parlar d'aquest tema que ha preocupat tothom. Ja vam dir, vam dir en aquest programa que el 14 de setembre del 2025 arran ja d'uns problemes de la xarxa ferroviària de Rodalies, que l'impacte de Rodalies en hores de feina perdudes diners és terrible. Et pregunto, segons Pimec, cada dia Rodalies suposa 9 milions d'euros del PIB. Què et sembla? Amb el que estem veient, com està afectant la nostra economia, Santiago?
Jo, sota el meu punt de vista, a veure, jo la metodologia de l'estudi de Pimec no l'he vist, però jo crec que és una dada conservadora, per una raó. Perquè Pimec ha estudiat l'impacte en el PIB i l'impacte en els costos laborals, que són una mica més de 5 milions d'euros. Però és que, clar, tu imagina't el tema. Imagina't una persona que ve, que treballa a Barcelona i viu a Vilanova i la Geltrú.
Sí.
Molt bé. I un dia arriba tard, i a l'altre també, i a l'altre no pot arribar, i a l'altre, i a l'altre, i a l'altre. D'acord que hi ha un cost directe que es veu molt clar, però tu t'imagines l'humor, a l'estat d'ànim d'aquella persona? És a dir, quan arribi a l'empresa, la productivitat d'aquella persona, és impossible que sigui la mateixa productivitat de si hagués arribat a l'hora. És a dir, hi ha una sèrie d'efectes induïts i derivats d'un impacte directe, com és tot el que està passant, tota aquesta problemàtica, que afecten a les persones, a les relacions de les persones entre les persones i amb les relacions de les empreses amb les empreses. Per això deia que jo, sota el meu punt de vista, el càlcul que ha fet Pimec és conservador.
O sigui, tu creus que és molt alt? Perquè recordem que aquest servei públic de Rodalies el fan servir cada dia 400.000 persones a Catalunya. Per tant, hi ha cost econòmic de retards, no? I quina xifra li posaries? No sé si aproximar, és a dir, són més de 9 milions d'euros el que es perd, perquè dius que baixa la productivitat.
Sí,
però,
però no ho sé.
Quina solució li veus, també? Clar, és a dir, s'ha anunciat inversió, és a dir, quina solució li veus?
Mira, el diari Ara va publicar una sèrie d'articles. L'autora és la Natàlia Vila, que és, bueno, és experta en els temes de ferroviaris. I jo, allà ho deia, es deia molt clar, que aquesta és una solució que no té... és una situació que no té solució a curt termini. És a dir, a veure, entre l'any 2010 i l'any 2023, Chantal, només s'ha executat a Catalunya el 50% de la inversió pressupostada. És a dir, que l'Estat havia pressupostat una quantitat X i només s'ha executat, és a dir, s'han fet obres, etcètera, etcètera, per al 50%. 2010 a 2023, aquí han hagut governs de molts colors, tant a Catalunya com a Madrid. Bé, tu imagina't que per un miracle, d'aquells miracles que només hi ha un cada mil·lenni, demà apareixen damunt de la taula amb un cartell que posa diners per inversió a Rodalies a Catalunya, 25.000 milions d'euros. Ja dic que és un miracle, Bueno, perfecte, els diners els tenim, però aquests diners s'han de posar en marxa. És a dir, l'endemà no estaria tot arreglat. És a dir, encara que tinguéssim els diners, encara que tinguéssim Rodalies transferides, encara que tinguéssim les competències polítiques per fer-ho, és a dir, i encara que tinguéssim la voluntat de fer-se, és a dir, aquí hi ha un temps d'execució d'aquestes inversions que seran anys. Chantal,
i hi ha un tema que no s'ha tocat, que és la IA i la tecnologia amb el tema de Rodalies, perquè la intel·ligència artificial pot predir avaries abans que passin, com sabeu, pot optimitzar horaris segons la demanda, pot simular incidències, i això funciona d'altres països, i aquí aquest tema no se l'ha parlat. Jo no dic que sigui la solució, però sí que hauríem de començar a posar una mica de tecnologia també a Rodalies, però sí que falten aquests diners i aquesta inversió, perquè evidentment... afecta a moltíssimes persones i, per tant, si no s'arregla, la queixa i les pèrdues econòmiques seguiran molts anys, i això no va bé per Catalunya.
Bueno, tu mateixa. És a dir, el port de Barcelona de mercaderies va arribar a quedar pràcticament aïllat, i ara és a base de camions que s'està traient les mercaderies. És a dir, tu t'imagines... És a dir, són els problemes per les persones, problemes per les mercaderies, retards, els mals humors que hem comentat abans, és incompliments de comandes, pèrdua de confiança. És a dir, és una situació que ja ha arribat a un límit. És a dir, durant dècades a Catalunya ni s'han fet els manteniments que es tenien de fer, ni les obres noves que es tenien de fer. Hòstia, Chantal, et recordo que l'estació de la Sagrera tenia d'estar totalment acabada l'any 2009. Ja. Chantal, la Sagrera, 2009.
Per acabar, a veure, aquest titular, cada dia de caos a Rodalies són milions perduts d'euros, i això hem de tenir en compte. Aquesta frase, estàs d'acord?
Sí, clar que sí, són milions de pèrdues. Són milions, però que van sumant. Que van sumant, i encara que, torno a dir, hi hagi diners per fer el que s'ha de fer, s'ha de fer. I això és temps. I molts d'aquests problemes continuaran malgrat s'estiguin fent les inversions per arreglar la problemàtica.
Molt bé. Per tant, invertir en Rodalies és invertir en economia real per tots.
Sí.
Gràcies, Santiago Niño Becerra. Una abraçada
forta. Molt bé, Chantal. Bona tarda. Adéu.
Si tens suficient informació per fer un pla de negoci de la teva idea, és que ja és massa tard. Bill Gates. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. Tech Talks.
Atenció a aquesta notícia, perquè és sorprenent, però pot ser d'utilitat. Uns estudis han confirmat que hi ha un objecte que mai ha d'estar gaire a prop del router wifi. De quin objecte? Que és a totes les cases parlo. Doncs parlo del mirall. El motiu és que redueix la velocitat d'internet. De la mateixa manera que en retorna la imatge quan el mirem, també fa retornar, diuen, les zones wifi, i per tant arriben pitjor els dispositius. Per tant, ja ho sabeu, oients, compte amb els miralls. Com diu la dita, mai anirem a dormir sense haver après alguna cosa. I a
Avui ens visita una gran dona TIC, la Guiomar Corral, directora de l'Escola d'Enginyeria de la Salle, Universitat Ramon Llull. Què tal? Com estàs? Benvinguda.
Doncs molt bé, Chantal. Encantada d'estar aquí.
Guiomar, com definiries el moment que estem vivint a nivell tecnològic? La gran revolució de la IA o tot just de transició cap a uns canvis que seran molt més grans del que estem veient, què en diries?
Doncs diria que el moment actual que estem vivint és realment una barreja de les dues. Per una banda, una revolució actual, però per una banda també aquesta revolució ens està portant cap a un món i a una transició que ens porta cap a canvis molt més profunds. Actualment, la realitat, l'impacte i la revolució amb la intel·ligència artificial, amb les tecnologies, amb la integració d'aquestes tecnologies, ens fa veure diferent com treballem, com aprenem, com vivim, com gaudim, però això, a més, ens està obrint la porta a que encara tenim la intel·ligència artificial que està, o la intel·ligència generativa que està començant i encara no veiem tots els seus impactes, la computació, com pot anar canviant en el moment que s'implanti, per exemple, la computació quàntica, i no només això, sinó tots aquests aspectes que ens afronten en tots els reptes socials i ètics a partir d'aquí. Per tant, diria que és un moment actual, però que a la vegada ens està obrint les portes cap a una transformació molt més profunda.
Clar, amb la IA encara veurem molts més canvis, i avui amb la Guiomar volem repassar alguns temes d'actualitat tecnològica. Per exemple, un que en el món en què estem és cada vegada més important, la ciberseguretat. Els ciutadans no som conscients de tots els perills que ens amenacen a través de la xarxa, oi?
Doncs cert, no en som gens conscients. De vegades pensem que pel fet de ser persones anònimes o persones normals no correm els mateixos riscos que altres persones famoses. I per exemple, una anàlisi de l'Agència Catalana de Ciberseguretat ens deia que els atacs i tot el que serien les amenaces amb ciberseguretat havien crescut un 25% amb l'any anterior. Què vol dir això? Que hi ha milions de dades sensibles també que han sortit per les xarxes que han estat públiques, i això els atacants poden fer-les servir, per exemple, per fer atacs molt més personalitzats i molt més dirigits. Fins i tot la IA que parlàvem abans permet generar deepfakes, el que serien continguts audiovisuals falsos, d'una manera molt més fàcil, molt més a l'abast de molta gent i molt més personalitzats. Per tant, arriba un moment que la gent no és capaç de distingir si el que està veient és real.
És veritat o mentida, que aquí fins i tot a 3CAT Catalunya Ràdio tenim la figura del verificador, que és un periodista, també company, que ja cada dia està verificant notícies si són veritat o mentida. S'acaba de celebrar també Guiomar Lice, la fira tecnològica audiovisual més important del món. Ja has pogut anar? Què t'ha sorprès més, no?, del que has vist, també em diries?
Doncs sí que hi he anat, i la veritat és que a part de les diferents novetats disruptives que pugui haver-hi, el que més m'ha agradat és l'evolució de la fira durant aquests anys. Com ha crescut i com ha passat de veure simplement la tecnologia audiovisual com quelcom i únic, a veure-ho amb la integració de tota la resta d'elements que l'afecten. El tema de la ciberseguretat, el tema de l'educació, el tema de la intel·ligència artificial, i que per tant són tres eixos que són importantíssims i claus en el desenvolupament i en la millora del que seria el sistema. I per tant, veure aquesta connexió és molt important. Mateix, els sistemes audiovisuals estan tots interconnectats, connectats a internet, per tant, són tan o més vulnerables com qualsevol altre sistema informàtic.
Clar. Per tant, imatges d'immersió també, 3D. Vosaltres des de la Salle, Universitat Ramon Llull, heu participat. Què és el que heu destacat vosaltres del vostre ecosistema d'innovació?
Doncs hem participat en dues bandes.
Sí?
Per una banda, en fer que el campus sigui un element més de l'ICE, i per tant hem tingut, gràcies als tech tours, que les persones de l'ICE han pogut visitar infraestructures singulars com l'IAS Lab de la Salle, que són pioners en aquest àmbit, i per una altra banda, que l'ICE formi part, o sigui, una aula més del campus durant aquesta setmana.
Ah, molt bé.
Els alumnes han participat en hackathons, on han estat resolent reptes amb temes d'innovació i amb temes de ciberseguretat. Alumnes d'arts digitals han presentat els seus treballs als cups immersius que hi ha, i han pogut parlar amb els experts presentant el seu making of i com han pogut treballar. Hem fet xerrades també a experts del campus amb temes de la IA i l'impacte, el seu impacte amb la creativitat. I no només des d'aquesta part visible, que és quan vas a la fira, tot allò que veus, sinó també altres alumnes han participat en fer que allò sigui possible i en desenvolupar i acompanyar els equips tècnics.
Clar. En aquesta edició s'ha posat molt el focus en com la tecnologia influeix i pot ajudar a la creativitat, no? Nosaltres que ens dediquem al sector de la ràdio i de la televisió, cap a on creus que va el sector audiovisual? Si sumem tecnologies com la IA, és a dir, cada vegada veiem més programes de televisió, més pel·lícules que inclouen també la intel·ligència artificial audiovisual, no?
El que hem d'entendre-la és com una eina que ens pugui ajudar a automatitzar tot allò que estem fent i que són potser processos que realment no puguin ser, no siguin tan interessats. Per exemple, amb tota la part immersiva es poden arribar a generar el que serien els entorns virtuals en temps real per ajudar que la immersivitat, per exemple, doncs sigui més adaptable als usuaris o a les persones que estan visitant o que estan vivint aquella experiència. Però per una altra banda també ens pot ajudar amb tots els sistemes audiovisuals, automatitzar processos, en generar potser menys errors, en fer possible que la transmissió es faci d'una forma més automatitzada o fins i tot amb la robòtica audiovisual aconseguir doncs, poder automatitzar o poder arribar a, fins i tot a visualitzar o a gravar certs espais on abans no era impossible perquè humanament no era impossible. Per tant, jo crec que ho hem de veure com una aliada, la intel·ligència artificial, que ens allori, ens ajudi no només a optimitzar processos, sinó també a veure de manera diferent com es produeix, com es distribueix o fins i tot com es viu aquest contingut audiovisual. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass,
El revolucionat a Silicon Valley hem entrevistat molts enginyers que treballen a grans tecnològiques, com Nvidia o Netflix, que per cert, alguns d'aquests enginyers havien estudiat a la Salle i no sé si els coneixies alguns d'ells, però havien estat amb vosaltres, no? Vosaltres formeu professionals d'enginyeria imaginant com serà l'enginyer i l'enginyera del futur, no? Com hauria de ser fer-nos un retrat robot perquè sí que aquestes grans companyies busquen aquests perfils, no?
Sí, jo crec que han de tenir tres trets principals. En primer lloc, la paraula d'enginyeria ve de l'enginy. Per tant, han de tenir molt desenvolupat aquest enginy per poder pensar, per poder crear. I enginy el relaciona amb la paraula creativitat, que de vegades la creativitat no va tan relacionada o es veu com quelcom que l'enginyeria més quadriculat. Per tant, el primer és poder desenvolupar tots aquests elements d'enginy que els hi permetin donar solucions a reptes que puguin existir en la societat i amb una mirada transdisciplinar, no pensant només en la pròpia tecnologia, sinó en tot el que l'envolta. En segon lloc, també, que aquestes idees puguin dur-se a la realitat. Per tant, han de tenir una capacitat resolutiva, han de ser hands-on, ser capaços de fer que les coses passin. I un tercer punt molt més important és, sobretot, el per a què, el propòsit d'aquestes solucions.
Però per què, per exemple, fan un robot o per què un enginyer fa un cotxe autònom o per què, no? Si parlem d'automoció, no? Per què es fan aquestes coses així, no? En
exacte.
Aquest cas.
Per què i com donen suport a realment a solucionar aquells problemes que necessita la societat. Al final el que hem d'aconseguir és que aquest perfil d'enginyer pugui ajudar a fer pugui impactar de forma positiva en el seu entorn per fer una societat millor.
Per tant, que tinguin una visió no només tècnica, sinó humanista, no? I es parla sovint de la fuga de talent, no? Que els joves han de marxar a desenvolupar carreres. Jo, que vaig estar aquí a Califòrnia molts, però Barcelona, Catalunya també ha de retenir aquest talent, no? Em diries, Guiomar?
I tant. I a més tenim la capacitat de poder-ho fer. Si pensem que des de fa... Crec que hi ha més d'uns 160 hubs tecnològics instaurats a Barcelona i a Catalunya des de l'any passat. Aquests hubs tecnològics són part d'empreses multinacionals que han decidit apostar per Barcelona precisament per què? Pel talent. És a dir, quan una empresa d'aquestes decideix instal·lar un hub és perquè té present la captació de talent que pot tenir. Per tant, no només atraure el talent que ve de fora i que, per tant, vol venir a Barcelona o vol venir a Catalunya a treballar, sinó també que els nostres alumnes, els nostres estudiants, el talent que tenim local, té la possibilitat de treballar amb hubs del sector tecnològic, del sector de salut, amb la part d'intel·ligència artificial, oferint un gran nombre de llocs de treball que permet que puguin escollir quedar-se aquí o marxar fora, si volen.
Molt bé. Per anar acabant, hi ha bones oportunitats i també més dones, no? Necessitem que hi ha molts homes en aquest sector. Tu que ets enginyera, No sé si ha canviat molt. Tu quan anaves, estudiaves, ha canviat molt ara.
Doncs m'agradaria que hagués canviat més, si et soc sincera. Ja. Però sí que ens hem trobat que quan creem o quan parlem de certes carreres d'una enginyeria amb propòsit o una enginyeria amb un focus, com una, per exemple una enginyeria amb la salut, el percentatge de noies que tenim estudiant aquest tipus de carreres s'eleva completament i capgira completament el percentatge de noies que tenim en altres carreres tecnològiques, però és cert que cal seguir fent un esforç des del batxillerat, sinó realment des d'edats primerenques per fomentar aquest esperit tecnològic.
Clar que sí, més dones TIC, més dones TIC que estiguin darrere de la programació, dels algoritmes, necessitem també que si no hi ha biaixos.
Exacte. Al final, els equips multidisciplinars, multiculturals i que tenen en compte totes la diversitat permet que el treballin molt millor i que les solucions siguin molt, molt enriquidores.
Molt bé, doncs hem fet aquest repàs avui amb la Guiomar. Gràcies per haver vingut al Revolució. Molta sort en la teva tasca important. I seguim, ens veiem al Revolució. Una abraçada.
Una abraçada, gràcies.
Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Amb Chantal Llavina. Desena temporada. Revolution. People that will change the world. Revolution. It's a revolution, Lord. A revolution. Anything is possible. A revolution.
Amb aquesta cançó fantàstica que parla de la revolució, acabem el programa avui amb una frase del famós psiquiatre suís Carl Jung, i diu així: pensar és difícil, per això la majoria de la gent jutja. I és cert, a vegades a la vida jutjar i criticar és un dels esports nacionals de casa nostra, i a vegades tot aniria millor, creiem, des del programa, si dediquéssim més temps a meditar i a pensar. Moltes gràcies, com sempre. Molt important l'equip que fa el programa, l'equip, la Júlia García, la producció, el Paco Cotillas, a la realització tècnica, el Gerard Gil, les fotos i vídeos, Jordi Pi, producció executiva, Jordi Portals, el guió. Gràcies, oients, ens retrobem sempre dissabte, ja ho sabeu, nou capítol a l'API web i els diumenges de 10 a 11 a aquesta casa, Catalunya Ràdio. Una abraçada. Spend a lifetime waiting for a revolution. A revolution. It's been a lifetime coming, and we can't keep running from this world. It's been a lifetime waiting for a revolution. It's a revolution. Revolution. People that will change the world. A revolution. It's a revolution, Lord. A revolution. Anything is possible. A revolution. It's a revolution, Lord. A revolution. People that will change the world. It's been a lifetime coming, and we can't keep running from this world. Choosing not to see what's happening right in front of me, but now I see. Oh, they turn around a legacy of generations that will be beautiful people like you, people that will change the world. A revolution, it's a revolution, Lord. A revolution, anything is possible. A revolution, it's a revolution, Lord. A revolution, people.
running, but we can't run anymore. We spend a lifetime